Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en Cope. És dimecres 22 de novembre, el dia que som ja a menys d'un mes de les eleccions i el dia que sabem que les organitzacions empresarials es queixen perquè el dia 21 hauran d'assumir el cost de les hores que legalment s'han de cedir als treballadors perquè puguin anar a votar. Senyores i senyors, en altres països d'Europa on la democràcia ens porta força anys de davantera, el normal és votar en dia laborable i el món no s'ha acabat encara. Tot funciona perfectament i la productivitat no cau al fons del pou, ni cap empresari posa en dubte que els treballadors aprofitaran per agafar-se el dia i fer festa. De fet, l'anomalia potser és que les votacions es facin sempre en festiu i ens ho hauríem de fer mirar. I posarem una mica de música al dia que prou falta ens fa, i és que tal dia com avui, aquesta cançó d'Ava era número 1. Vinga, com cada dimecres, des d'ara i fins la una, repassarem tota la informació. Parlarem amb la Fundació Maragall sobre l'Alzheimer i tornarà un dimecres més l'home de les aplicacions mòbils al programa, el Moisès Castell. Vagin fent espai al telèfon. Els acompanyarem fins al punt de la una. A partir de llavors es queden en mans dels companys de Cope Catalunya. Ja saben, en directe al 93.5 al Camp, en 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre siguin on siguin a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Comencem per la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Temps estable i assolellat també aquest dimecres a les comarques de Tarragona, aquesta hora però encara amb boidines i bancs de boira i amb unes temperatures que no variaran gaire tampoc. S'esperen màximes de fins a 20 graus a Tarragona, a Reus 19 graus, a Tortosa 21, al Vendrell també 19, a Gandesa màximes de 18. El vent continua suau i variable, però el litoral bufa vent de sud-oest, Garbí, que pot ser més intens.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat aquesta hora a les carreteres tarragonines, però atents a aquestes dues notícies amb què comencem avui perquè sembla increïble que aquestes coses continuen passant massa sovint. Han detingut un conductor per provocar un accident amb danys a la C31 a Cunit quan circulava begut i drogat. L'accident va tenir lloc al polígon de les Salines de Cubelles. Els Mossos el van veure circulant massa ràpid i allà va començar la persecució. Ell feia cas omís a les senyals. Ja a Cunit va perdre el control del vehicle i va xocar contra un turisme i una furgoneta que estaven aparcats. Com a conseqüència de l'impacte, la furgoneta va sortir projectada 6 metres contra la paret d'un habitatge on es van produir danys. El detingut és veí de Cubelles, té 36 anys i va donar 0,97 al test d'alcoholèmia, prop de 4 vegades per sobre del permès. També va donar positiu en cocaïna. Ha quedat en llibertat amb càrrecs. I atenció a aquesta també. Detingut un home de 53 anys de Salou per conduir begut, drogat i amb el carnet suspès per l'A7 a Tarragona. Si pensaven que la història no podia millorar, estava parlant pel mòbil quan els Mossos el van voler aturar i va fugir. Segons la policia, es va donar la fuga després que li fessin senyals per parar-se i en la fugida va posar en perill altres conductors a l'A7, la 27 i la Nacional 340, on finalment el van detenir. Tenia el permís de conduir suspès durant 28 mesos, doblava la taxa d'alcohol permesa i va donar també positiu en cocaïna.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
I la xifra del matí són els més de 50.000 creueristes que han passat per Tarragona aquest any. El port tanca amb 37 creuers, xifra rècord, i suposa un 284% més que l'any anterior. L'ascens es deu principalment a la nova operativa de la companyia Costa Cruceros, que ha situat Tarragona com a port base d'una de les seves rutes per la Mediterrània. De cara a l'any vinent, les previsions són optimistes i s'estima un trànsit de 55 creuers i fins a 80.000 passatgers. Es calcula que el pas dels creueristes aquest any pel port de Tarragona ha deixat un impacte econòmic de 3,9 milions d'euros al territori. Escoltem el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Andreu.
Una xifra absolutament rècord per nosaltres, amb un increment del 284% respecte a l'any 2016. Hi ha l'impacte del projecte Costa Cruceros, que és el que ens ha donat aquest salt cap endavant important. És una xifra modesta, però per nosaltres és molt important, sobretot d'on venim. Venim, com podeu veure, amb xifres que pràcticament fa 3 anys, el 2014, no arribàvem als 2.000 passatgers.
La meitat dels passatgers que fan escala al port de Tarragona opten per visitar la ciutat pel seu compte, el 20% contracta excursions organitzades a la capital i altres punts d'interès de la demarcació, i només un 4% opta per visitar Barcelona. Actualment, més de 80 establiments de Tarragona participen al projecte d'acolliment a creueristes, i des d'aquesta setmana els empresaris rebran formació específica adreçada a estratègies concretes per a aquest sector. I un altre rècord, el de les exportacions a Tarragona, amb un volum de gairebé 6.300 milions d'euros de gener a setembre. Segons les xifres del Ministeri d'Economia, les exportacions de les empreses tarragonines han crescut un 21,9% en els primers 9 mesos de l'any. Aquest setembre ha estat el millor mes de la història. S'ha tancat amb 823,6 milions d'euros en vendes a l'exterior, i això representa un increment del 38%. Bona part d'aquests volums històrics s'expliquen per la venda de productes energètics i els químics, que mantenen el ritme de creixement de l'any passat. Les destinacions on arriben els productes tarragonins i ebrencs continuen sent països de la Unió Europea. Lidera la llista França, amb vendes per valor de 900 milions d'euros, i la segueixen Itàlia, Alemanya i Portugal. I més qüestions. El Servei Català de Trànsit ha enviat les primeres multes a les persones identificades pels Mossos mentre realitzava l'aturada el passat 3 d'octubre. Les penalitzacions corresponen a una de les catalogades marxes lentes que es va fer a l'AP7 entre Reus i Tarragona. Les multes ronden els 200 euros i comporten també la retirada de fins a 4 punts del carnet de conduir. D'entrada hi hauria 6 persones sancionades, però la xifra podria créixer perquè els Mossos van fer més identificacions. El Comitè en Defensa de la República de Reus ha explicat que s'han recaptat diners suficients per pagar aquestes multes a través de donacions ciutadanes. I més qüestions, ens quedem a Reus. Les càmeres de videovigilància del barri Mas Abelló estan ja en funcionament després de dies en prova. Havien de posar-se en marxa a primers de novembre, però s'ha trigat uns dies més. El sistema ha superat el període de proves i està ja en marxa. La patrulla de la Guàrdia Urbana, que custodiava les 24 hores les càmeres i la posada en marxa dels dispositius, s'ha retirat ja. Des de l'Associació de Veïns, 1 de maig celebren la llum verda del sistema, que entenen millorarà la seguretat al barri. Arribem al punt de 2:15, han començat les obres per reobrir el refugi antiaeri del carrer Creus de Cambrils. Es renovarà la instal·lació elèctrica, malmesa per la humitat, i se'n millorarà l'interior per fer l'espai visitable i integrar-lo a les rutes turístiques del municipi. Les obres acabaran abans de Nadal. Es tracta d'una galeria d'uns 100 metres, gairebé intacta, amb dos accessos separats, i es van construir al 1937 amb bòbiles. Des de 2009 fins 2013, quan es va haver de tancar, havia rebut 5.000 visites. En esports, el Reus ha fitxat l'extrem francès Karim Yoda, que arriba del Getafe, té 29 anys i fins ara havia estat cedit a l'Almeria. El jugador signarà fins a final de temporada i el club cobreix així la baixa per lesió de llarga durada del portuguès Ricardo Baz. La presentació oficial de Karim Yoda es farà avui a la 1:00. Amb això arribem a les 12:31. Ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
Lo estabas esperando. La revolución llega a tu pantalla. No te pierdas el estreno del programa más esperado del año. estás dentro. Gran Hermano Revolution. Estreno esta noche a las 10 en Telecinco.
Algunos lugares tienen gastronomía, otros paisajes, otros playas, otros vida nocturna y otros lo tienen todo. Ven a conocer Oaxaca, patrimonio de la humanidad, y descubre sus maravillas viajando con la mejor compañía y pagando tu viaje en 3 meses. Oaxaca lo tiene todo. México, un mundo en sí mismo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Y además, ahora tienes un 50% de regalo en una selección de platos navideños, todo el marisco congelado y en ahumados y foies refrigerados.
No esperes más, saborea ya la Navidad con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Vinga, seguim amb més temes al programa. Parlem ara de salut. A la província de Tarragona hi ha al voltant de 4.000 persones afectades per l'Alzheimer i, segons els experts, un de cada 3 casos es pot atribuir a factors de risc que poden modificar, sobre els quals tenim certa capacitat de maniobra. Volem saber una mica més què significa això i per això ens acompanya al programa avui la doctora Nina Gramunt. Ella és neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragall i experta en envelliment actiu. Doctora, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Escolti, quan jo dic exactament això de que un de cada 3 casos d'Alzheimer es pot atribuir a factors de risc modificables, què vol dir?
Doncs vol dir que la malaltia d'Alzheimer avui en dia encara no sabem quina és la seva causa, és a dir, què és el que la produeix. I, de fet, el que se sospita és que és una qüestió multifactorial, és a dir, que depèn d'un conjunt de factors de risc. Per tant, en el moment que parlem de risc, com a terme, diguéssim, matemàtic, és una qüestió probabilística, no? De que en funció de la quantitat de factors de risc que acumulem, doncs, evidentment, la probabilitat de desenvolupar la malaltia serà més alta o més baixa. Això vol dir que no hi ha ningú que tingui risc zero de patir la malaltia ni risc 100%.
Exacte.
Risc 100% només ho tenen un 1% de tots els malalts d'Alzheimer, que és atribuïble exclusivament a un gen. Per tant, és una cosa molt, 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 molt minoritària. Aleshores, parlant d'aquests factors de risc, en tenim dos grans tipus, dos grans blocs. Els no modificables, que són l'edat i la genètica, que en si mateixos no són determinants, vull dir que no són condició única, diguéssim, a partir de la qual desenvoluparíem la malaltia, però són coses no modificables. I, d'altra banda, com molt bé apuntava vostè, els factors de risc modificable, que són tots aquells que tenen a veure amb el control dels factors de risc cardiovascular i amb els hàbits de vida saludables, que al seu torn modifiquen aquests factors de risc cardiovascular, com ara la hipertensió, el colesterol, la diabetis... Tot això, com ho modifiquem? Doncs a partir d'un control mèdic i el tractament necessari i també com a manera preventiva i d'apaivagament d'aquests símptomes a partir dels hàbits de vida.
Clar,
activitat física,
aquí...
nutrició, d'acord?
Clar, clar, aquí és on tenim nosaltres capacitat de maniobra, no? El portar-nos, practicar exercici, no? Mantenir una dieta equilibrada, tot això ens ajuda, entre altres coses, a prevenir, en aquest cas.
Exacte, i no només perquè incideix en una prevenció d'aquests factors de risc cardiovascular, sinó perquè també alguns d'aquests hàbits de vida potencien la nostra reserva cognitiva, és a dir, la resistència del cervell a l'hora d'afrontar-se a la patologia de la malaltia d'Alzheimer. De què parlem? També de la participació social i la participació cognitiva. Les inquietuds, els aprenentatges, tot això produeix noves connexions entre neurones i, per tant, una xarxa cerebral més resistent a la patologia. D'aquí és de tot això és de quan parlaríem dels factors de risc modificables.
Per tant, hem d'entrenar el cervell també, doctora, no? L'hem de mantenir igual que anem a córrer per entrenar les cames, no? Hem d'entrenar el cervell.
Exacte, exacte. No hem de pensar perquè seria una fal·làcia, no?, dir que totes aquestes coses ens evitaran tenir la malaltia, perquè malauradament avui en dia no tenim cap fórmula, res que digui, no, amb això segur 100% que no tindràs la malaltia, no. Uh-huh. Però sí que és cert que cada vegada hi ha més evidències científiques que demostren que un cervell més treballat, més preparat, més resistent, pot tenir més capacitat de resistir aquesta patologia. I això què vol dir? Que abans que apareguin els símptomes de la malaltia d'Alzheimer, avui en dia sabem que uns 20 anys abans aquest cervell ja està presentant canvis patològics. Però no tothom els expressa els símptomes en el mateix moment. Uh-huh. Hi ha diferents factors que fa que determinades persones tinguin més resistència a aquesta acumulació de patologia. Llavors és aquí on nosaltres podem incidir.
Clar. Ens parlava de la importància de prevenir, evidentment, no?, de aquests símptomes, però i si ens trobem en el cas de que ja existeix aquesta demència, no?, en aquest cas ja s'ha detectat l'Alzheimer, suposo que, com molt bé ens deia, no hi ha un fàrmac, no?, que ens ajudi a lluitar contra això, però hi ha altres teràpies són les que hem d'incidir, no?, en aquest entrenament del cervell també un cop existeix ja la malaltia.
Sí, un cop existeix la malaltia, tot i que no tingui cura, sí que té tractament. Clar. Que és tant el tractament farmacològic, és a dir, els medicaments que es donen per tal de millorar la qualitat de vida i de fer la malaltia el més liviana o suportable possible dins de lo crua que és aquesta malaltia, i després també totes les teràpies de tipus no farmacològic, l'estimulació, la interacció social, els tallers de memòria, etc. Així com també els programes d'atenció en els cuidadors, en els familiars, els programes psicoeducatius, els grups terapèutics com els que duem a terme des de la Fundació Pasqual Maragall. Totes aquestes intervencions de tipus no farmacològic són igual d'importants que els tractaments farmacològics. Per què? Perquè tot plegat el que ajuden és a portar el millor possible endavant una malaltia doncs, tan crua i devastadora com és la malaltia d'Alzheimer.
Fa uns dies, doctora, estava vostè aquí a Tarragona, va visitar a Tarragona per parlar, entre altres qüestions, també d'aquesta prevenció i d'aquests factors de risc, i em consta que molta gent no va poder assistir a la xerrada, però vau tractar un tema que a mi em sembla molt interessant, que és estimular, no?, la influència de la música en la configuració dels nostres records. Què és això exactament?
Doncs, a veure, la música té un poder d'evocació de records i d'emocions que és molt, molt exclusiu d'aquesta funcionalitat. És a dir, totes les persones que tinguin a prop o hagin tingut un malalt d'Alzheimer molt probablement diran, ai sí, que la meva mare realment quan li posaves aquella cançó, aquella copla, aquella opereta, el que sigui, no? Doncs, ostres, res més l'activava i allò la feia somriure, la feia, encara que no ho pogués expressar. Doncs això cada vegada més, ja fa molts anys que s'estudia la influència de la música en el cervell, doncs recentment hi ha hagut un estudi publicat a la prestigiosa revista Brain que ha pogut definir per primera vegada, de manera com molt evident, una àrea del cervell que, en comparació a tota la resta, fins i tot en fases força avançades de la malaltia d'Alzheimer, resulta molt menys afectada per la patologia cerebral de la malaltia que la resta d'àrees. I és el que han denominat l'àrea de la memòria musical. I és aquella, gràcies a l'activació d'aquesta àrea i després de retruc, que per la connexió amb xarxes neuronals activa altres àrees, sembla que produeix aquest fenomen de persones que estan molt apàtiques, que estan ensopides, que gairebé no expressen cap emoció, i determinada música, particularment aquella que per ells té un sentit vivencial, que té una vinculació amb la seva vida, amb les seves emocions, doncs els activa. Però no cal que ens anem només als malalts d'Alzheimer.
No, i tant.
Nosaltres mateixos, sí. De vegades no t'ho esperes, estàs escoltant la ràdio, et posen determinada música i, ostres, t'emociones, o estaves ensopit i de cop i volta et veus somrient, no? Per què? Sí. Perquè evoca uns records, evoca unes emocions, diguéssim, com per vies alternatives, no? I cada vegada es costa expressar verbalment. I òbviament, amb les persones malaltes d'Alzheimer, doncs no poden, sobretot a partir de determinades frases, posar paraules en aquestes emocions. Però això no vol dir que no les sentin. D'alguna manera ho veiem, perquè les expressen, no? Per tant, la música, de nou, un altre cop, no hem de confondre, no ens revertirà el procés de la malaltia, però sí que pot reactivar una connexió emocional quan pensàvem que ja tot estava perdut.
Sí, de fet, hi ha moltes teràpies, no? Moltes teràpies que es fan al voltant de malalts d'Alzheimer, doncs, que tenen a veure amb la música, tallers, no?
Exacte, i realment. Sí, musicoteràpia, sí.
Sí, sí, sí.
Efectivament.
Des de la Fundació Pasqual Maragall centreu força esforços en aquesta prevenció de la que tan important és, de la que tant parlem, i també la detecció precoç. La investigació és imprescindible, doctora. S'està fent prou? Estem avançant a bon ritme?
Bueno, vostè ho ha dit, la investigació és imprescindible, és a dir, és l'única via per avançar. Estem avançant a bon ritme, però no hem de baixar la guàrdia, no? I estem avançant, doncs, gràcies a la implicació de tots els voluntaris que participen en els nostres estudis, però també de totes les persones que d'una o altra manera confien en nosaltres i ens donen el seu suport, com la xarxa de socis, com els mecenes, els donatius puntuals. Per això no ens cansem mai, no, de dir que qualsevol aportació, qualsevol suport és altíssimament valorat, perquè el seu torn és molt i molt i molt i molt necessari.
Tenen tota la informació, per cert, els diré, el web de la Fundació és www.fpmaragall.org, allà tenen més informació. I, doctora, llegia ara, preparant aquesta entrevista, unes declaracions seves de fa aproximadament un any, en què deia que era vital un pla nacional per abordar les demències. Això s'ha avançat en aquest sentit? Existeix ja aquest pla? Si està treballant?
Si està treballant, és una qüestió lenta, però realment hi ha un grup multidisciplinar de professionals des de diferents sectors, des de l'àmbit de familiars, de l'àmbit de l'atenció sanitària i també des de l'àmbit de la recerca, com és el cas de la nostra fundació. I sí, s'està treballant i esperem que malgrat totes les circumstàncies i la situació actual, esperem que no trigui gaire a veure la llum, no? A veure els seus primers fruits, perquè és absolutament necessari. Som dels pocs països d'Europa que no té un pla nacional per l'Alzheimer i per les demències en general, i s'ha de cobrir aquest buit, perquè tenim cada vegada més eines per poder detectar els símptomes el més precoçment possible, però hi ha molts, molts, molts aspectes per cobrir encara, tant en el diagnòstic com en l'atenció que necessiten aquests pacients i els seus familiars. Per tant, una vegada més, esforços i inversió. No podem escatimar en això, perquè realment el problema epidemiològic que se'ns ve a sobre és d'una magnitud tremenda.
Exacte. Doncs nosaltres podem posar també el nostre granet de sorra, podem col·laborar, per exemple, en la Fundació Pasqual Maragall. La doctora Nina Gramunt és neuropsicòloga de la Fundació i experta en envelliment actiu. Doctora, ha estat un plaer. Torne quan vulgui.
Doncs moltíssimes gràcies. Serà també per mi un plaer. Gràcies.
Gràcies.
Molt bon dia.
Hoy, miércoles, ven al Black Friday de Tuco.
Tuco y tú. Tuco, tuco y tú.
Te regalamos 100 euros en muebles, sin sorteos. 100 euros gratis. Black Friday de Tuco. Mueble joven y precio fácil. Hoy, miércoles. En Tarragona, en Centro Comercial Les Gavarres, línia 34 del autobús, con parada en la puerta de la tienda.
Gaudeix del fred de l'hivern des de l'escalfor de la teva llar.
Demana calor Vilalta. Et portem el gasoil de calefacció a casa teva i et regalem 10 euros per cada subministrament de 500 litres.
Fes la comanda de gasoil a Vilalta al 977 390 068 o per correu electrònic a comandes@vilaltacorp.com.
Si la fas abans del 31 de desembre, et financem el 100% sense interessos.
Vilalta, 60 anys de pura energia.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Vinga, seguim a Herrera en Cope. Saben que és moment de tenir el mòbil molt a mà i amb tota la bateria possible, com sempre, perquè tinc aquí a l'estudi el Moisès Castell, que vindrà a carregar-nos d'aplicacions que segur que necessitem imperiosament. Moisès Castell, molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Com estàs?
Perfecte. Bateria i espai, eh?
Bateria i espai. Jo tinc molts problemes amb l'espai últimament. És allò que vols actualitzar i et diu, no, No, ja no pots. Llavors començo a borrar fotos, vídeos, tota aquesta cosa.
Això també podrem parlar. Jo faig servir una Google Fotos,
sí?
I ja t'explicaré. I tens espai il·limitat i vas sincronitzant.
Sí, m'ajudaràs.
L'únic que això és molt perillós, perquè tens els teus baules de l'olvido, no? I vas acumulant fotos i...
És per això que no, que intento... Jo intento fer molta neteja,
eh? És millor fer la criba.
Sí, sí, sí. Basura, intento basura. Cribar molt sovint, però sí. Bé, bueno, això... Bueno, va molt bé el retard de Renfe, eh? Per fer neteges, de ja que m'aprofito, ja, jo que el Pisuerga passava per Valladolid, aprofito perquè aquests estones doncs van molt bé per fer neteja de mòbil, per llegir-te el Quijote, va molt bé, eh, tot el
escoltar
temps.
Escoltar àudios de WhatsApp.
Tot el temps que et dona Rodalies, és estupendo. Jo et volia fer una pregunta, perquè avui crec que vens amb un tema de WhatsApp, no?
Sí.
Tu tens Telegram.
Sí,
clar,
sí.
No, suposo que perquè tothom s'ha començat a fer Telegram, o jo com a mínim, ara m'he fet Telegram també, però m'ha obligat mon pare, això és molt trist, eh? L'altre dia mon pare ensenyant-me com funcionava
com
Telegram.
A nivell d'aplicatiu jo penso que és millor que WhatsApp.
Tu creus que és millor que WhatsApp?
A nivell d'aplicatiu, eh? Sí. L'únic que és això, no tens els teus usuaris, doncs...
No tothom el té, no? Però bé, al final és un sistema de missatgeria igual, en teoria és més segur, és veritat això?
Tens els xats privats i les trucades privades, que és peer-to-peer, què vol dir això? Que és de punt a punt, és a dir, no passa per un servidor on, on estan pagando los gobiernos, eso yo diría los más conspiranoicos, para captar los mensajes. L'únic que, clar, això és molt bo i molt dolent. Hi ha una petita polèmica perquè els grups jihadistes fan servir Telegram en aquests grups privats.
Sí, sí, és, però bé, en teoria és un pelet més segur, però vaja, jo ara tinc un lío, no? Perquè ara tinc WhatsApp i Telegram, m'arriben coses de tot arreu, i tu saps com sóc jo amb les notificacions, push, aquestes, que em surt la boleta allà i dic, ja està, què és? Netegem, netegem. Però bé, tu vens avui amb una modificació, perquè no vol dir... És que la gent s'ha posat molt, com t'ho diria, sí, conspiranoide seria la paraula, amb WhatsApp. Sí. I ara és, no, no envieu coses per WhatsApp, què tal, que ens ho controlen. Home, a veure...
I la veritat que és bastant...
Relax, que tampoc estem aquí...
Sí, l'únic que no... A veure, no sé fins a quin punt, però sabem que per excel·lència uns dels models principals o les associacions que té Facebook... són aquestes. I clar, WhatsApp és de Facebook, no sabem fins a quin punt.
Fins a quin comparteix la informació, vols dir, o accedeix a la informació? O sigui, tu no què fas servir més? És la pregunta clau.
Segons quina conversa. Per la xerrada de per quedar les quatre birres, pues, WhatsApp. Algú més seriós i confidencial. Pues...
Doncs ja resposta, ja tenen la resposta, senyores i senyors. Molt bé, però avui va. WhatsApp què té? Sí. Nova aplicació també o com va això?
Bé, WhatsApp, per molt que estigui Line, Telegram, parlem de WhatsApp, del mètode de comunicació de mòbil per excel·lència. Així ho sabem,
Sí.
Que és... Si passem comptes, estem parlant de més de 1.200 milions d'usuaris actius.
Més de 1.200 milions, mare meva.
I saps què és això? És més d'una sisena part de la població mundial. Vol dir que estan parlant per WhatsApp diàriament. O sigui, és la veritat que assusta.
Sí, no, la veritat és que sí. I és de Facebook, eh?
I és de Facebook. I sempre s'ha parlat, sabíem que quan no era de Facebook es tenia que pagar una petita... petit preu econòmic, un micropagament no arribava ni un euro,
99 cèntims, no? Sí.
I fins ara dic, ara és gratis, i per què és gratis, no? I a veure, doncs sembla que WhatsApp ha trobat almenys un dels seus models de finançament, no? De com rentabilitzen aquesta aplicació. Tenim que dir que
és una... M'interessa això com, a veure.
Tenim que dir que és una de les empreses més rentables, només té una plantilla de 50 treballadors.
Ah, només són 50 treballadors a WhatsApp.
Per 1.200 clients, podríem dir. Són usuaris, però al final se tradueixen clients. És bastant curiós. Bé, estem parlant d'una nova aplicació que és WhatsApp Business.
A veure, què és això? No havia sentit pas.
Sí. Com el propi nom diu, està focalitzat a les empreses. El principal punt és per certificar empreses. Twitter ja ho té.
Sí.
Perquè no tothom sigui un compte d'usuari normal, hi ha la certificació, verificació de comptes. Twitter ja ho fa, si és una
Instagram
empresa.
També, no? És el tic aquest blau que surt al costat del nom, no?
Sí,
d'alguna
correcte,
manera,
correcte.
Vol dir que ets un compte en les persones que tenen milers de seguidors, no? Posa, penso ara, per exemple, el president del govern, no?
Així és.
Et verifiquen el compte perquè sàpiguis que és l'oficial.
Comptes oficials, perfecte. En aquest cas és únic exclusivament per empreses, no els influencers, saps? Que es fa servir molt aquesta paraula.
Sí.
Bé, doncs WhatsApp Business té dos modalitats. Té un per la petita i mitjana empresa, que seria com el WhatsApp corporatiu.
Sí.
Per exemple, Cope té el seu WhatsApp per enviar els seus comentaris, les seves notes de veu... Aleshores ja sabríem que és Cope oficial.
Ah, molt bé.
I així no, ningú pot suplantar aquesta identitat, perquè ara mateix qualsevol número de telèfon te pot dir ei, que soy la Mònica
del matí de Cope. Ah, molt bé, i això funciona independentment de com sigui de gran l'empresa, és a dir, o sigui, jo estic pensant ara, si el forn de Riudoms, m'ho invento, vol tenir un compte de WhatsApp com a empresa, ho sol·licites a WhatsApp mateix?
Així és.
Ah.
Així és. És un servei B2C, que es diu, no? Business to Customers, no?
Sí.
I bàsicament és per posar en contacte les empreses amb els seus clients. O sigui, jo quan ho he llegit la primera vegada dic, me van a empezar a llegar a bombardear ara a anuncios de...
La WhatsApp.
Així és, de contactes que no tinc. I, almenys per ara, no va en aquesta direcció.
Uh-huh.
Estic tranquils encara,
Tot arribarà, també t'ho dic.
I si no, nos vemos en Instagram.
No, però ja, o sigui, això, bueno, és bo, diguéssim, perquè al final és el que tu dius. 1.200 milions, has dit?
Sí,
o 1.200 d'usuaris.
Una sisena part del món.
No, una sisena part del món, al final, ha canviat la manera en què ens comuniquem. Ara ja no truques, ara envies un WhatsApp, envies un missatge, i potser, no?, a nivell comercial, per moltes empreses és una via més, no? Tantes empreses que venen online, per exemple, que has d'atendre a clients.
Així és. Mira, i tinc un exemple d'una empresa que ja ho té implementat en aquesta... amb aquest funcionament. He parlat que hi ha com dos modalitats, no? Per la petita i mitjana empresa, que es basa únicament en certificar l'empresa i tenir una, pues, el seu mitjà de comunicació en WhatsApp que sigui oficial, per dir-ho d'una forma. Després està la integració amb els seus programes, amb els CRMs, ERPs. Doncs tenim el cas de l'aerolínia KLM.
Sí.
KLM ja s'ha integrat la seva el WhatsApp Business, ja ho ha integrat amb el seu CRM, no? CRM és el seu gestor de clients i de més. Doncs ja disposa de 250 agents d'atenció al client.
Per WhatsApp?
Així és. I ara també poden atendre, pues, aquestes consultes
a través de WhatsApp. A mi això em sembla molt positiu, perquè, per exemple, és una manera d'acabar també amb els telèfons aquests d'atenció al client,
sí,
que acostumen a ser un horror.
Odio els robots.
Un horror.
Les operadores.
I per exemple, els nous 02, que a mi em sembla increïble que encara hi hagi, saps? Vull dir, i diguem noms, que a mi no m'importa, és que estic aquí per queixar-me. No, per exemple, Segur. Que tingui un 902 com única via de comunicació per qualsevol incidència. Pots fer-ho online també, no? Però quan realment online, no ens enganyem, moltes vegades no funciona.
No, i la resposta no és immediata. Per correu electrònic, a mi m'ha passat amb altres missatgeries i més, i paqueteries, i dius, pues mira, si tinc una urgència... Ja
exacte, no? Que et vegis obligat a trucar un 902, a mi em sembla terrible. Aquesta és una via també, no? Al final, bueno, ens sortirà una mica més barat quan hàgim de reclamar alguna cosa, no?
I per això penso que també és més gestionable. Perquè una conversa, com fas tu amb les notes de veu, pues lo dejas pendiente d'escuchar, no?
Ah, clar. Llavors, si jo tinc un canal, per exemple, ara, bueno, he dit el nom i ara tampoc vull que ningú de Segur s'ofengui, però és que m'ha passat darrerament, no? I és veritat, al final has de trucar al 902. Llavors jo li envio un missatge, no?, en aquest compte verificat, posem que l'empresa de missatgeria el té, jo veig si ho han llegit o no, ho tindran desactivat el doble tic.
Mira. És interessant, Farem la prova.
Farem la prova. No, però molt bé, llavors això està a l'abast de qualsevol empresa.
Així és.
I com, suposo que com ho fas això? Directament a WhatsApp, els ajustes, tens una opció?
Sí, tenim la informació a la web de WhatsApp.
Ah, perfecte.
I suposo que ara encara està, no està molt estès, aleshores ho veurem de mica en mica, no?
Ah, perfecte.
I a veure com evoluciona.
Doncs mira, molt interessant això avui. Mira, per aquells també, no?, autònoms que ens estiguin escoltant, petites i mitjanes empreses, no?, també pot ser molt, molt interessant aquesta aplicació.
Millor que el telèfon,
aplicació.
Que sona tot el dia.
Ai, sí, què m'has de dir? Què m'has de dir? Però bé, escolta, aprofito per dir ja que estem, que tenim un número de WhatsApp del programa, perfecte, perquè ens enviïn notes de veu. Aquestes sí que les accepto, perquè llavors es podem passar per antena, Notes de veu amb allò que ens vulguin explicar o denunciar qualsevol cosa del seu barri, del seu poble, que convingui, o per dir-nos que estan de vacances i s'ho estan passant estupendament. Doncs és el 672 65 35 34. Moisés Castell, moltíssimes gràcies.
A tu, com sempre,
informació, Mònica, valuosíssima, com sempre. T'espero d'aquí uns dies amb més coses. Vagi bé.
Adéu. You can't stop. We're gonna celebrate.
One more time. Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Restaurante La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurante La Goleta. Espacio único delante del mar para celebrar su cena o comida de empresa en salones exclusivos y privados. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Su comida o cena de empresa en Restaurante La Goleta. Platja de Capellans de Salou. Reservas al 977-383566.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Aquesta és la nostra cançó del dia, aquest Super Trooper de ABBA, que tal dia com avui, un 22 de novembre, era número 1. I abans d'acabar, també una bona notícia musical, un estil ben diferent. El Teatre Fortuny de Reus acollirà el proper 13 de desembre l'estrena de la gira Hijos de la Òpera, en la que actuaran Montserrat Martí, la filla de Montserrat Caballé, Cecília Lavilla, la filla de Teresa Berganza, i també Plàcido Domingo Júnior, el fill de Plàcido Domingo. Al concert hi podrem escoltar peces d'òpera, de sarsuela, de musicals de Broadway, boleros fins i tot, i nadales també. Les entrades del concert del Fortuny estan ja a la venda, es poden adquirir directament al web del teatre a les guixetes i també a la pàgina de Corso Iniciatives. Els preus van dels 15 fins als 45 euros. Això serà el 13 de desembre i molt atents a aquest concert aquí al programa, que en parlarem i hi haurà sorpreses. Nosaltres avui tanquem la paradeta, es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, després amb els companys de COPE Catalunya, l'equip darrere en COPE a Tarragona torna demà puntualment a les 12:20 amb moltíssimes coses sobre la taula. Acabin de passar molt bon dimecres, gràcies per haver-nos acompanyat un dia més, ha estat un plaer ser a l'altra banda de la ràdio. There are moments when I think I'm going crazy.